Passa un minut de 2:15 del matí, prometo que parlarem de l'Espanyol, parlarem de Hamilton, parlarem dels equips catalans de segona, però abans, com cada dilluns, el 90 minuts en 90 segons, aquest 1-4 del Barça-Màlaga, sentim-ho.
Comença en aquest instant el partit a la Rosaleda. És molt difícil jugar en aquestes condicions. Xiula l'àrbitre, Xavi pica amb el peu dret, gol. Precisió màxima de Xavi.
Això ja comença a ser una constant.
Empata el Màlaga al 12 de la primera part.
És el primer gol que engaixa el Barça en 5 partits.
Recupera Messi, pica amb el peu, gol.
Un altre detall important d'avui, les segones jugades. No hi ha garanties que cap refús, que cap control sigui correcte.
Els oients diuen que amb aquest mal camp, els gols i les ganes del Barça són la confirmació que l'equip té ganes realment de convèncer.
El partit és una batalla física, pica dut amb el peu esquerre cap al punt de penal, Valdé. Hem arribat a la mitja part a Màlaga, per tant, amb victòria de Barça per 1-2.
Fins i tot a la Xina hi ha gent que s'aixeca expressament a les 4 de la matinada per veure'l, com la Mariona i el Gerard, que diuen que no els importa fer-ho.
Un partit traïdor, perquè l'estat del terreny de joc pot fer que en qualsevol moment hi hagi un gir. Cop de cap d'Enri, Enri envia la pilota, Xavi, pica, Xavi, gol.
La veritat és que Busquets treu petroli cada pilota que li arriba, eh?
Perquè el Barça és el partit de la butxaca, juga a la banda esquerra, Enri, pica Alves amb el peu dret, gol! Hem de considerar que ens ha ajudat la sort en aquest gol, eh?
Sí, però que també l'ambició d'Alves té aquestes coses.
Acaba el partit a Màlaga, el Barça amb un resultat contundent, amb un resultat que, sens dubte, impressiona els rivals. Ha guanyat 1-4 la Rosaleda.
Resultat contundent, resultat que impressiona, aquest 1-4 del Barça a Màlaga, que l'ha convertit en líder en solitari, cosa que feia un any i mig, no?, que no passava, senyors.
Sí.
Senyors i senyora, Carme Lloberes.
Ara, avui, com que en som 5 aquí, pues, no, ja fas bé.
L'últim dia que el Barça va ser líder és un dia d'un record molt agre, no?, perquè va ser aquell dia que el Betis va empatar-li un partit al Camp Nou, si no recordo malament, amb un gol de Sobis, quan tothom estava despistat. És una mica la imatge de la decadència que va iniciar el Barça amb Rijkaard, amb Ronaldinho, amb tota la colla. No?
52 jornades han passat, si no estic mal equivocat, no? I que cap i la fi ara és molt d'hora per fer pronòstics i el que significa, però quan un equip està madur i està bé, està jugant bé, necessita d'alguna manera sentir-se recompensat, perquè si tu mires la classificació i diuen, no, és que el Barça juga molt bé però va segon, va tercer, és una sensació que dius, bueno, si jugant tan bé van segons o tercers, què passa? Doncs un cop està jugant tan bé, doncs és bo que tu tinguis el liderat, no com a pressió, sinó com a mostra de que és l'equip que en aquest moment segurament juga millor futbol, que és el més precís, és el més eficaç i té una actitud com per exemple la de Màlaga, que em va semblar molt interessant el fet de voler anar a jugar al partit. O sigui, jo recordo de vegades aquells Barça Andalusia a Sevilla, contra el Sevilla, contra el Betis, que sortia el pobre Carlos Naval, el delegat, a parlar amb l'àrbitre, feien botar la pilota, el Rijkaard estava llegint un llibre dins del vestidor, ja m'avisareu què passa, i van dir, escolta, voleu jugar? Som-hi. I van jugar. I això per mi és una mostra de confiança i de determinació, més que no pas de dir, bueno, saps què, vull, no ens convé massa, perquè ara això Màlaga, aquí hi haurà fang.
I adaptar-se al camp, no? Aquest és el més important, perquè el camp està totalment impracticable. Jo, perdona'm, només una cosa, m'ajunto doncs al dol per canviar totalment, perdoneu-me, de Juan Carlos Unzué, que s'ha mort el pare, que avui va entrar a l'enterrament.
I que va tota la plantilla de Barça, que per mi això és importantíssim,
és un detall
perquè
molt,
a més
molt,
el detall humà, sí, el que demostra és que hi ha una plantilla que és una pinya.
Jo difereixo.
I que hi ha una cohesió brutal, eh?
Carme, no t'ajuntes al
dol. Jo, des de la meva ignorància, a mi que l'entrenador de porters mori el seu pare.
Exacte.
I que tots els jugadors diguin, volem estar al costat de...
Volem, ho han dit ells, ho han dit ells o els hi fan
igual,
anar?
Però
no és... Jo entenc, jo aquestes coses...
En un moment no s'ha de buscar cap tipus de maldat amb la notícia.
I a més...
Jo no l'hi busco.
Es veu al camp que hi ha una pinya
dels
jugadors,
sí,
i que hi ha bon ambient, que hi ha ambició, que hi ha companyerisme.
Mira,
i jo crec que això és fonamental en qualsevol equip, i jo crec que és una de les justificacions també que t'encerten el joc del Barça, més de l'estratègia del propi Guardiola.
I volien anar els porters, que són els que treballen dia a dia cosa a cosa amb l'Unzué, i volien anar els capitans, i volien anar de forma particular, individual, d'altres jugadors, i al final es va decidir, escolta, hi vol anar tanta gent, i anem tots, i anem tots, i a més és una demostració també de la manera de treballar d'aquest equip.
Bueno, jo, vosaltres,
a mi em sorprèn
que porta molts anys a dintre l'estudi, sí. Vulguis o no vulguis, i que hi ha hagut aquest any 4 o 5 canvis, els altres el coneixen tot des de fa molts anys. Jo crec que al final
les coses han canviat,
no?
Jo recordo que tampoc es tracta ara d'anar fent comparacions i rànquings a veure quanta gent hi va anar a cada enterrament, però va morir el pare de Carles Puyol i no recordo que fos una cosa tampoc tan massiva, o fins i tot hi va haver un jugador, exjugador del Barça, el Gerard, que se li va morir el germà, el Sergi, i també tampoc hi va haver una...
Sí, però allà,
en canvi va anar al Mònaco,
és el que anava dient,
En això el que s'ha de vigilar, sobretot jo estant molt d'acord amb vosaltres, és no fer greuges comparatius quan, per exemple, el barcelonisme, quan tenen una figura com Juanito Sagarra, que es mor, i va anar l'entrenador, i va anar Pep Guardiola, i en canvi de la plantilla per entrenaments o el que sigui costa més. És a dir, si tu vas a un lloc, a partir d'aquí
crees un precedent.
Crees un precedent, llavors s'han d'evitar que es diguin per què en aquest sí i l'altre no. El que és evident és que és un company de treball, i com a company de treball això passa en moltes, en molts llocs, o sigui, no passa només en una plantilla de futbol que té normalitat, que quan un company és molt proper, doncs la majoria de gent doncs l'acompanyen en els moments com aquest.
Bé, reprenem per un moment la contundent victòria del Barça aquest cap de setmana per 1-4 a Màlaga. Sentim les declaracions que ha fet el Tot Gira de Catalunya Ràdio, Gerard Piqué.
Molta gent considera que el Barça està fent el millor futbol, no? Però ja sabem com és el futbol, no perquè juguis el millor futbol guanyes títols, sinó que també has de tenir doncs aquella sort en el moment clau de la temporada, no tinguis lesions, hi ha molts factors, no? que fan que el futbol doncs sigui tan gran, i no per jugar el millor futbol guanyes títols, així que tenim que seguir treballant.
Piqué ha acabat dient en aquesta entrevista que el Barça fa el millor futbol d'Europa. No sé si estem d'acord o no amb aquesta afirmació.
Això es podrà analitzar a mesura que vagi passant.
Ara bé, de la Lliga segur té un lideratge que sé.
No, però és bo que tingui la confiança actualment d'això, no?
Fes-ho per comparació, és a dir, què està passant a Itàlia? A Itàlia el líder és el Milan, que era un equip que més o menys ens enraiem perquè creiem que el Mourinho i l'Inter guanyarien la Lliga amb la gorra, no? I tot plegat, dius, ostres, hi ha el Nàpols a dalt, hi ha l'Udinese a dalt, i el Milan a dalt, doncs què està passant? No és una lliga que en aquest moment estigui molt definida, per bé que tothom creu, o la majoria creu, que l'Inter guanyarà. A la Premier, doncs també està molt més barallat, perquè el Chelsea està com està, doncs, però no és líder, però líder compartit. El Liverpool, que havia guanyat el camp del Chelsea, perd aquesta setmana amb el Tottenham, que no guanyava cap partit amb el Juande, i des de que s'ha anat Juande guanya tots els partits. A Alemanya hi ha un equip nou que està d'un poble de 3.500 habitants que està líder. A Anglaterra hi ha el club que també, vull dir, tot és molt més dispers, i en canvi aquí el Barça sembla un valor segur. Ara, d'aquí a dir que és el millor jugador, segurament, per ser justos, hauríem de tenir una panoràmica i veure tots els partits, no? Però sí que fa un futbol molt similar.
I el tòpic de que els altres també hi juguen, també és evident que el Barça està fent el millor joc de la Lliga Espanyola, que té un lideratge just, és a dir, perquè més ve de menys a més, d'aquella derrota inicial al camp de Numancia ha sigut sobreposar-se i agafar aquest liderat amb justícia, i també és ben cert que altres equips que inicialment semblaven potents i que podrien disputar, i que sembla encara que poden disputar el Barça el lideratge, doncs estan punxant el València, el Villarreal juga de forma erràtica, el Madrid ni t'explico, i per tant jo crec que això també
al principi,
estem parlant de res.
El que jo recalcaria del Barça ara, per exemple, és que sobretot a l'inici, que recordo que dèiem de la poca efectivitat que hi havia, i justament em sembla amb una mitja de 3 punt algo gols per partit, no?
Sí.
I me'n recordo, recordo, no?, que ho dèiem, que justament que jugava bé, però que no s'acabaven de fer els gols.
Hi ha jugadors que se van incorporar, també deien que arribarien.
Vosaltres ho dèieu. Bueno. Molts no ho deien,
I jugadors
també
que se van incorporant, per exemple, ara fins i tot l'Alves, que semblava que se'n quedava enrere i que es qüestionaven, doncs mira, ara fins i tot ja comença la seva...
Tampoc les dinàmiques són positives. Tu poses a Puyol de lateral a l'esquerra i funciona. Si és negativa, dius, què fa aquest home ara fotent el Puyol aquí? Poses el Sergi Busquets de volant a esquerra, i d'interior a esquerra, i la gent diu, home, si gairebé ho fa tan bé com mig centre. Vull dir que això també l'esport, i la Carme i la gent que més, el Sergi, que s'hi han dedicat, quan agafes una ratxa totes et ponen, no saps per què, però va bé, i de vegades quan tot et va malament trobar un punt d'inflexió és molt difícil.
Bé, dos moments d'infart en la crònica esportiva d'aquest cap de setmana claríssims. El primer, parlem de l'Espanyol, senyor Fernández Díaz, sí. Ha acabat tot bé, però déu-n'hi-do, l'ensurt del penal fallat.
El penal i el trànsit. Puc robar-te el torn de paraula?
Jo primer,
de l'Espanyol sembla que només pot parlar l'Alberto.
No,
podem parlar tots, però vaja, va. De moment...
Jo només vull preguntar-te, per què no decidiu diu que llenci els penals un altre jugador?
Mira, jo porto un estudi de camp.
Primer, perquè això, això sembla que després del penal, que és el segon que ha fallat a Mudo, va fallar contra el Villarreal i va fallar ahir contra l'Osasuna, probablement aquest és un debat...
11 de 30, no?
Sí, però el que, que és...
11 fallats de 30
llocs. Un 32% de percentatge d'error, que jo he fet un estudi de camp, i em porta tirats a la Lliga 38. N'ha ficat 26, bueno, n'ha encertat 26 i n'ha fallat 12, un 32%. Bueno. Això en bàsquet seria el Canyet. No li deixaríem tirar ni un penalti.
Però salten a la jugular, aquesta gent,
No, estan tamudofòbia total,
En bàsquet és precisió amb les mans, amb els peus no és el mateix. No,
pues no, és a dir, el tamudo havia de llançar el penal, havia de llançar el penal perquè necessitava llançar el penal, agafar confiança, etc. Va tenir la mala sort de fallar-lo un altre cop, també ho va fer amb el Villarreal, va tenir un travesser i afortunadament va marcar un gol plorant, però va entrar la pilota, que són tres punts molt importants per l'Espanyol, eren els punts que decidien d'estar mirant ja el Pou i sota la síndrome de l'any passat, a la segona volta en la que no guanyàvem cap partit, està a un punt de la UEFA, aquesta és la lliga en la que hi ha molt poca diferència, i l'important és que varen guanyar un partit que sobre el paper era fàcil. El Osasuna és un rival molt feble, jo crec que patirà i molt, no té res ni al davant ni al darrere, ni defensa ni davantera, i a l'Espanyol
jo veig els pericos que esteu més preocupats per recuperar Tamudo que no perquè l'equip vagi bé,
És que si,
em fa la sensació que Tamudo és una mica
és el que tenim Tamudo dependència, però si un Tamudo que juga bé i fa gols, a part del que representa per a l'equip, és la confiança que agafa. L'Espanyol aquest any té una magnífica defensa, malgrat que ara contra el Depor el dimecres tindrem la baixa del Torrejón i de Harkey, que són unes baixes molt sensibles, i haurem de redefinir la defensa.
I no hauríeu d'anar-li buscant un relleu?
Sí, però no és
el volia anar amb Bojo la setmana passada, no te'n recordes?
No és fàcil, i també amb el de la penya cada cop es lesiona més freqüentment.
Sí,
el que passa és que quan una persona no està fina, s'ha de pensar, com deia, doncs una mica Bernat, no?
Sí, però són decisions que no són fàcils, has de tenir un recanvi molt nítid.
Però això és una jerarquia en aquell moment que té el pes en aquella persona.
Jo seré políticament incorrecte, jo recuperaria ara el mercat d'hivern, el mercat de segona mà que abans comentàveu, el mercat d'hivern de segona mà, en aquest cas de segona oportunitat, el Pandiani.
El Pandiani.
Jo el tornaria...
Perquè els davanters que han anat venint...
No, el Callejón ara té més minuts, però no acaba de quallar.
No han acabat de quallar,
home.
Amb això s'ha fet molta demagògia, però...
Si heu tingut els culers paciència amb el Guardiola i us ha sortit bé,
no ho dic pel Marc, s'ha fet una mica de demagògia sobre qui mana el vestidor de l'Espanyol i què passa, però és veritat que la sortida de Valverde de l'Espanyol, un punt de discussió sobre com s'havia transformat la plantilla, i va ser, no fa falta que posem noms, però sí que Valverde apostava per una renovació, perquè jo tinc entès més ample, i que el club va dir no, fins aquí no hi arribem. Vull dir que l'Espanyol està en aquest punt d'indefinició al voltant de Tamudo, que potser convindria d'alguna forma que ho acabessin d'aclarir.
Quantes vegades han vist a Lewis Hamilton ja per la televisió aquestes últimes, potser ni 24 hores encara, no?
Jo no ho he vist, perquè jo és que estava a Montjuïc. Jo vaig ser un dels 11.000 pericos que vaig pujar a la muntanya.
Per fi m'he enganxat a la Fórmula 1.
Ah, doncs ja s'ha acabat. Comunico que s'ha acabat.
I vas com una moto.
Estaré preparada per la temporada que ve o no?
Per mi la imatge és tots els amics de la família Massa celebrant la victòria, i aleshores veu un que els diu que no, que ha guanyat el Hamilton. I aquella cara que se'ls queda, dic, què? Com? Va ser realment espectacular. Una nova demostració que aquest esport no és avorrit, per molt que molta gent ho digui, que no és que no sigui avorrit, és que és dels que presenta més sorpreses inesperades a l'últim instant.
Impressionant, és sensacional.
I amb això ja acabo, en fi, amb la meva tristesa per la victòria de Hamilton.
I una nova demostració de gran pilot, que és del Fernando Alonso.
Sí, senyor.
Jo ho sento molt.
El millor pilot del tram final de temporada.
Realment, han anat fent el cotxe mica en mica a la seva mida, que és el que fins ara doncs tothom tenia dubtes. No sé què farà l'any que ve, però ha demostrat que el cotxe, almenys, sap com portar un cotxe.
L'Alonso aconsegueix un rendiment superior al que...
Això és el que demostra ser un campió.
És molt gran, és molt gran, però com jo diu Pep Guardiola, com que és del Madrid, jo sóc del Hamilton.
Felicitem a Hamilton.
És que Hamilton l'únic és del Chelsea,
Per favor.
De la mateixa manera que l'any passat.
Ja ha acabat, ja ha acabat.
Em sap greu, és molt tard, anem tard, de fet, i hem de parlar 30 segons dels equips catalans a segona divisió, cara i creu pels equips d'aquí. Victòria del Girona per 1-0 sobre el Saragossa, derrota a casa del Nàstic amb la Reial Societat per 1-2. El Girona és desè a la classificació i el Nàstic 11è. Senyor Besa, Carme.
No, dic que
gran victòria del Girona contra sí. Saragossa sí. i mala sort del Nàstic contra la Real Societat.
Van deixar empatar no l'últim moment.
Sí, sí, sí. No, no, no,
a més, el Nàstic era el partit aquell que te'n vas cap amunt o et quedes en una zona estable. No era un partit d'aquests que marcaven un punt d'inflexió i per desgràcia no van... Bueno, mereixien un millor resultat i no va ser. Esperem que encara hi ha molt temps per remuntar.
Tampoc voldria que es quedessin alguna cosa al pap ara mateix. Ho han dit tot, el que volien dir, més o menys.
No, no. Necessitem més minuts.
La setmana que ve més llarg.
Sí, fem una reclamació i una crida des d'aquí, Catalunya Ràdio, que necessitem una mica més de temps per enronar, perquè si em poseu 4 homes no tinc.
Però com ja no hi haurà Fórmula 1,
quina mania,
no hi
haurà
temps sense guanyar.
4 homes no, 4 personatges.
Dilluns que ve hi haurà la Neus.
Encara que vinc de Rússia, 4 companys.
Alberto Fernández Díaz, Ramon Besa, Carme Llobera, Sergi Barjuan, Bernat Soler, gràcies a tots.
Adéu,
gràcies.
Adéu,
adéu.
Adéu.
Adéu,
Carme. Al matí de Catalunya Ràdio.